Seguim endavant i estem a punt d'arribar al debat sobre la plantilla de personal de l'Ajuntament per l'any 2016.
De fet, primer es va aprovar la valoració d'un lloc de treball i un complement específic per com a execució d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que un treballador havia interposat per una manca de reconeixement d'una categoria professional. Val a dir que el reconeixement de les categories professionals acaba en molts casos als tribunals i després l'Ajuntament doncs, ha de reconèixer aquestes categories professionals. Per tant, doncs, no és el primer ni el segon cas que hi ha una sentència d'aquest tipus. Aquesta vegada també els tribunals han donat la raó al treballador i per tant doncs, a l'Ajuntament no va fer la rectificació prèvia a la interposició de la denúncia o del contenciós, doncs ho ha hagut de fer a posterioritat de la sentència. També es va aprovar l'aplicació del Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de setembre, en el qual s'incrementa el reconeixement de dies festius, de vacances, els dies d'assumptes d'afers propis dels treballadors. Saben que al principi de la crisi es van treure aquests dies i ara al final de la crisi o a 2 mesos de les eleccions el govern de l'Estat va decidir tornar-los a posar. Doncs bé, aquest reconeixement que en principi anava pels funcionaris de l'administració de l'Estat, doncs ha estat també traspassat als funcionaris de la resta i treballadors públics de la resta de les administracions. I per últim, l'aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sitges del 2016, un punt que doncs en principi havia de portar-se a aprovació, és un punt necessari per a l'aprovació del pressupost que incorpora amortitzacions, bé, en aquest cas va explicar el regidor de Recursos Humans, Eduard Carrillo, que s'havien amortitzat diverses places per circumstàncies diverses i s'havia incorporat les places de gerent més 3 directors d'àrea més la figura d'un assessor de comunicació. Aquestes places, que són places de d'assessor de comunicació, és una plaça de caràcter eventual, que seria popularment anomenat càrrec de confiança. Les altres, doncs, aquestes places que corresponen a aquest canvi o aquesta elaboració d'una nova capa directiva de l'Ajuntament de Sitges, aprovat precisament en la modificació del reglament orgànic municipal que s'havia debatut una estoneta abans i que han pogut escoltar. A partir d'aquí, diversos regidors van intervenir. Carme Gasulla Lluís Mercè va preguntar sobre el cas de la gerència i de l'assessoria de comunicació. Carme Gasulla, de Sitges en Positiu, també va preguntar si realment hi havia hagut discrepàncies amb els sindicats. Eduard Carrillo va respondre que la relació amb els sindicats havia estat bona, tot i que al final no van signar. Això és el que va dir el regidor. Després doncs va haver estira i arronsa entre la regidora i el regidor, en el sentit que, segons Carme Gasulla, els sindicats estaven molestos perquè no se'ls havia deixat participar en el procés. Eduard Carrillo va reconèixer que finalment doncs l'aprovació de la plantilla de personal és una decisió política i per tant doncs els sindicats poden dir la seva, però la decisió finalment l'ha d'acabar prenent el govern. Lluís, de Sitges Grup Independent, també va dir que els sindicats els havien dit en el seu grup que no estaven d'acord, i Pol Vigó va dir que no hi havia hagut un procés de negociació, simplement una comunicació unidireccional entre el govern i els sindicats. I entén també a Pol Vigó que els casos de promoció de places dintre de la plantilla municipal tampoc està molt regulat, molt estipulat com s'ha de realitzar, i per tant doncs no creu que s'hauria d'establir millor els mecanismes que portessin en aquestes promocions. Després va venir el moment de la votació, i el moment de la votació va correspondre amb el moment de la sorpresa. Per què? Doncs perquè van votar a favor d'aquesta aprovació de la plantilla de personal els 8 regidors que formen part de l'equip de govern, és a dir, els regidors de Convergència Democràtica i de Demòcrates de Catalunya, més els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya. Es van abstenir els 3 regidors de Ciutadans, però la resta del ple es va votar en contra, és a dir, tant Sitges en Positiu, en sentit que Marc Macià no hi era, doncs perquè ahir va ser pare, però els altres 2 regidors sí que hi eren, els 2 regidors de Nou Horitzó, els 3 regidors de la CUP, el regidor del Partit Popular i la regidora de Sitges Grup Independent. Tot plegat suma 9. 8 a favor, 9 en contra, no s'aprova el punt. A partir d'aquesta nova aprovació del punt va venir una segona part, però de moment escoltem la primera, que és el debat a l'entorn de l'aprovació de la plantilla de personal. Eduard Carrillo.
Bé, la plantilla, com és corresponent, que s'ha de fer és el resultat d'haver fet una sèrie de consideracions prèvies, és a dir, hi ha hagut una sèrie d'amortitzacions per jubilacions o per circumstàncies diverses, hem creat una sèrie de places noves i per tant el resultat hem subrogat l'agència de turisme també novament, per tant doncs, amb la creació dels 5 places directives que quedaran reflectides en la nova proposta de RLT i la reconversió que hem fet de determinades places, la subrogació de l'agència de turisme i un esforç que fem políticament a favor de les polítiques socials, que hem creat 3 noves places de serveis socials, tot plegat doncs, fa que tinguem la mateixa nombre en la plantilla d'aquest any respecte al 2016, respecte al 2015, més els 5 nous alts càrrecs de comandament que com a producte de la modificació del ROM doncs, s'han creat i s'han valorat, com després podrem explicar bastament.
Gràcies, senyor Carrillo. Torn de paraules pels grups. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Bé, el senyor Carrillo diu que són 5 els càrrecs, a mi me'n surten 4. Pregunto qui és el 5è. Perquè si hi ha 3 directors d'àrea i un gerent, per mi fan 4.
I l'assessor de comunicació. Tenim 3 directors, el ROM és gerent, 3 directors d'àrea, segons l'organització aprovada per decret del Batlle, més l'assessor de comunicació. Fan 5.
L'altre dia a la informativa li vaig preguntar que també hi havia una persona de comunicació i una de la ràdio que necessitava també tindre un, diguem, que se li acabava el contracte enguany, i vostè em va dir que ja ho tenia més solucionat, però jo, vamos, a l'entregar la plantilla en aquests moments no m'he donat compte, no puc, en fi, mirar-m'ho en aquests moments tot les modificacions que han portat aquí per urgència que aniran, no? Li pregunto si estan incloses dintre aquestes plantilles.
Volia preguntar alguna cosa més, senyor Mercè, no, si li donem la paraula. Senyor Carrillo, per contestar.
No. D'acord, gràcies, senyor Batlle. Sí, efectivament, a veure, això és el que vostè em pregunta, és una circumstància de 2 treballadors que ja fa dies i hem posat fil a l'agulla, com es diu popularment, per a solucionar la seva situació contractual. És evident que són d'aquestes múltiples i llarguíssimes herències que Recursos Humans hem heredat, de situacions molt diverses, però nosaltres estem aquí per fer bona feina en el sentit d'endreçar i adequar les relacions laborals. I aquestes 2 persones estan en un procés d'adequar la seva relació laboral d'una manera definitiva, estan incloses. Ja li he dit que és el mateix nombre la plantilla 2015-2016 més les 5 nous llocs del comandament que hem creat. Per tant, hi són inclosos.
Gràcies, senyor Mercè, gràcies, senyor Carrillo. Més intervencions als grups. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Bona tarda. Bé, llegim el paràgraf 5è del document que vostès presenten. Llegim el següent. Atès que s'ha negociat amb els representants sindicals de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes la plantilla de personal en dates 3 i 11 de desembre del 2015. En primer lloc, ens agradaria que el regidor de Recursos Humans ens expliqués quin és el resultat d'aquestes negociacions amb els sindicats i si s'ha arribat a algun acord, quins són els termes d'aquestes negociacions. En segon lloc, un cop hem pogut llegir tota la documentació presentada a correcuita en els darrers dies, detectem un seguit d'incoherències i errades en el document de la plantilla de l'Ajuntament de Sitges per al 2016 respecte a la RLT i fins i tot dels pressupostos. A la pàgina 8 d'aquest document, per exemple, a l'apartat de personal, llocs de treball reservat a personal directiu públic i professional, se'ns parla d'un director d'àrea. En canvi, a la RLT es parla de 3. Respecte a la provisió de personal eventual, volem recordar que es va pactar amb l'anterior regidor de Recursos Humans l'accés amb un concurs de mèrits i pública concurrència per al personal de la casa. Preguntem si serà el cas d'aquesta plaça d'assessor de comunicació. I qui serà la persona que ocuparà aquesta plaça, llavors? El vot del nostre grup serà negatiu, perquè entenem que aquesta proposta de plantilla no respon ni als compromisos adquirits amb els treballadors de la casa ni amb els fets amb l'anterior legislatura. Les errades que detectem entenem que són producte de les presses. Ja sabem que la pressa és mala consellera en totes les decisions, especialment d'aquesta transcendència. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups? Senyor Carrillo, per contestar, té la paraula.
Sí, n'ha formulat tres preguntes, si no m'equivoco malament. La primera pregunta és sobre la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes pel tema de la plantilla amb els representants sindicals. Efectivament, el dia 3 i 11 de desembre varen tenir les dues sessions de treball i, per tant, els vam explicar i els vam informar bastament del contingut d'aquesta proposta de plantilla pel 2016. De fet, és una negociació i, per tant, a partir d'aquí vàrem escoltar. He de dir que les relacions amb la mesa sindical i amb els sindicats està sent una relació exquisida, vull dir, una bona relació, n'estic molt satisfet, i per tant vàrem escoltar les seves opinions, les vàrem contrastar, i tenim un acte d'aquesta primera reunió, i tenim en la segona reunió una segona acte en què vam recollir algunes de les consideracions. I finalment he de dir que els sindicats varen considerar que no signaven aquestes actes. Per tant, és una situació respectable no signar, però que en tot cas sí que els hem fet el procés de negociació que s'ha de fer en aquests casos habitual. I per tant, ells van estar a la reunió i consta, i per tant, doncs, a partir d'aquí, el primer punt em sembla que li puc haver contestat. El segon punt em diu en quant a... si me'l pot repetir, dels tres directors d'àrea era? Ah, sí. Sí. Sí, el tema és que nosaltres a la proposta d'organització hem plantejat que d'aquests tres directors d'àrea, dos siguin per promoció interna i un que sigui per extern. Per tant, per això apareix com un i no com tres. Perquè l'altre és una diferència només de destinació, diguéssim. I la tercera pregunta que m'ha fet era en quant a l'assessor de comunicació.
Qui seria aquesta persona?
En principi, sí, vostè.
L'assessoria de comunicació, com que depèn directament de l'alcaldia, serà un càrrec eventual, serà una decisió, lògicament, de l'alcaldia. Alguna intervenció més? Sí, senyora Gasulla.
Jo no acabo d'entendre el concepte de negociació que té aquest regidor. No només no ha negociat amb ells, sinó que a més l'Assemblea de Treballadors de l'Ajuntament ha votat en contra de la RLT. Després del darrer ple ordinari de la darrera legislatura, la situació no és tan exquisita com vostè ens vol fer veure. Les relacions amb els treballadors de la casa continua passant moltes vegades pels jutjats i aquesta manera no és la millor manera de negociar. El nostre vot serà negatiu, torno a insistir. Estan donant l'esquena als treballadors i les treballadores de la casa. Parlen de transparència, de política, de diàleg. El cert és que aquesta signatura de la presència a la reunió només va ser purament per assistir a la reunió. No estaven d'acord. És més, la proposta és a qui no li agradi el que nosaltres pensem, ens veiem als jutjats. Fins i tot gairebé cada ple hem d'aprovar el pagament d'una sentència desfavorable per a l'Ajuntament per contenciosos administratius amb algun treballador de la casa. Veiem el cas que ens ocupa el senyor Òscar Villas. És una manera ben sorprenent d'entendre la paraula negociació. La seva manera d'entendre aquest concepte pot costar molts diners a l'erari públic.
Gràcies, senyora Gasulla. Senyor Carrillo, endavant.
Bé, em sorprèn que faci una valoració tan contundent d'unes reunions en les que vostè, lògicament, no hi era present. Per tant, bé, dit aquesta consideració per part meva, doncs jo he de dir, insisteixo, que les relacions són bones amb els sindicats. Hem fet gairebé, des de l'estiu ençà, hem fet gairebé cada 15 dies i ara últimament gairebé cada dia reunions per temes diversos, i en el cas que ens atany concretament, jo respecto molt la posició que puguin tenir els representants sindicals, legítims representants dels treballadors, en el sentit de poder estar d'acord o no amb el contingut de l'ordre del dia d'una reunió. El que no entenc, i això és una consideració que he de fer, doncs, fins i tot amb altres diríem persones, des d'un punt de vista fins i tot legal, jurídic, que tu assisteixis a una reunió i després diguis que no signes que has estat en aquella reunió. Per tant, això és una situació que no l'entenc, però la respecto. Però com que hi ha un secretari de les reunions, doncs va constar en acte que aquestes persones hi eren. L'única consideració, em van fer dues consideracions, i amb això acabo, que és que no signaven per una assemblea que es va produir, que tots coneixem i sabem perfectament, perquè no se'ls ha deixat participar en l'organització, en el disseny de l'organització. I això, com vostès saben, és una decisió política del govern i fins i tot de negociació en el ple municipal, l'organització de l'Ajuntament. Per tant, no és un factor de negociació amb els treballadors. La segona consideració és que, parlant de la RLT, que ara no és el tema, doncs van considerar si realment faríem els procediments adequats i correctes per proveir els llocs, cadascú dels llocs de treball, i és un compromís d'aquest govern i d'aquesta regidoria de fer-ho. Finalment, les sentències no són, nosaltres som un govern que estem, com ha dit abans el company Moliner, el Pep Moliner, doncs estem des del juliol, i les sentències que ens estan arribant no són d'aquest govern. En tot cas, són sentències que venen de lluny. Per tant, no em pot dir que jo en cap moment he generat cap recurs ni cap sentència.
Gràcies, senyora Gasulla. Té un tercer torn de paraula.
Em sap greu que s'ho prengui d'aquesta manera personal, perquè en absolut he fet referència que vostè sigui el responsable d'aquestes sentències. El que sí que li volia dir és que és evident que aquest no és el camí. No és el camí. Hi haurien d'aprendre del passat. Tampoc aquestes sentències arriben de fa gaire. I et torno a repetir. Gairebé cada ple hem d'aprovar una sentència que és desfavorable a l'Ajuntament. És que fins i tot intervenció i secretaria tenen un contenciós administratiu amb aquest Ajuntament. Per tant, jo el que els demano és que replantegin quina és la relació que volen tenir amb els treballadors d'aquesta casa, perquè sense ells això no tirarà endavant. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Villlluís, havia demanat la paraula, oi? Endavant.
Sí, només que res, perquè aquesta inquietud que li han fet arribar els treballadors, segons veig amb els Sitges en positiu, a mi realment també m'ho han vingut a explicar. Jo entenc que una negociació no pot ser unilateral, ha de ser amb un conjunt d'efectes dels negociadors, els treballadors i el que és la part política que vostè està dient. Jo crec que si no han firmat un acte no deu ser perquè no els agrada signar actes, perquè n'he vist moltes de signatures d'actes, jo no? Per tant, jo el que demanaria és que realment es posessin asseguts amb ells i poguessin tirar aquest conveni dels treballadors endavant, perquè si no, jo crec que aquí dintre hi ha una negligència, en el sentit de que no, si no es posen d'acord no estaran contents ni ells ni vostès. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Villalluís. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Senyor Pol Vigó.
Gràcies, senyor Batlle. Subscrip el que han dit les companyes en aquest cas. Nosaltres també hem parlat amb sindicats, amb treballadors de la casa, i ens diuen pràcticament el contrari del que se'ns transmet des de la regidoria. La negociació no existeix, és una comunicació unidireccional, i també se'ns remarca, doncs, això, que ells no firmen cap de les actes de les dues reunions que va haver-hi, perquè doncs una assemblea de treballadors els va dir que no firmessin. D'altra banda, tenim un parell de preguntes. Una és sobre és que ara no ho tinc aquí.
Assessor de comunicació.
Aquest assessor de comunicació, si serà designat, entenc, per l'alcalde, si hi haurà una mena de concurs, de promoció, no? referent al tema de la promoció interna, fiqueu-hi mà, també és un tema que els sindicats i els treballadors es queixen bastant, ja que no hi ha un reglament creat. Una promoció interna no vol dir que seràs tu qui promociones o despromociones, diguem, sinó que es publica i es fa, es dona coneixement d'aquest lloc de treball, diguem-ne, intern a tots els treballadors, cosa que fins ara, segons se'ns comunica, no és així, o no sempre és així. Sembla que aquesta vegada tampoc ho seria.
Contesto jo directament, és que és un tema de concepte. L'assessoria de comunicació depèn de l'alcaldia, és una eventualitat. No hi ha un procés de selecció entès com un procés intern de selecció de concurs públic, perquè és una eventualitat. És una eventualitat que és un càrrec que dura mentre la persona que l'ha nomenat hi és en el càrrec o la persona que l'ha nomenat el desnomena. I per tant, el criteri que seguirà és un criteri absolutament, evidentment, de professionalitat, però també de confiança. Està claríssim, per això és una assessoria. Està clar. Alguna qüestió més, senyor Carrillo, per contestar?
Simplement, senyor Batlle, confirmar que estem parlant de passat i jo parlo de futur, i per tant amb els treballadors ha quedat molt clar el compromís i està per escrit que aquesta promoció interna es farà amb els cànons adequats, cosa que desconfien, certament m'ha arribat la desconfiança del passat que no ha estat així, però jo heredo aquesta reflexió del passat, però apostem per fer les coses ben fetes a partir d'ara, i per tant farem doncs els procediments de concurs intern adequats a cada lloc de treball i els farem correctament. Per tant, en tot cas, deixem-nos un temps per comprovar-ho i llavors ens feu l'avaluació posterior, si us plau.
11:32, i després d'aquest debat es va portar a votació la plantilla municipal per al 2016 amb el resultat que en Joan ens comentava abans d'encetar aquest debat. I el ple va seguir. Normalment no direm que com si res no hagués passat, perquè és evident que alguna cosa va passar. Va passar prou com perquè, com ens comentava en Joan a l'inici del ple, alguns regidors s'aixequessin, mòbils amunt, mòbils avall. Això, és clar, fa 30 anys era impossible, era base allò de, com els paperets a col·legi, però ara no. Ara, a través dels mòbils, es poden dir moltes coses, i després de la votació d'aquest punt, és evident, Joan, que l'ambient en el ple va canviar.
Es va tensar l'ambient perquè, en principi, estava prevista l'aprovació, o millor dit, la inclusió en el torn d'urgència dels pressupostos municipals, uns pressupostos que, segons també ens va informar algun regidor, hi havien estat pactats prèviament i, per tant, tenien garantida la seva aprovació, però com no s'havia aprovat la plantilla de personal, no es podia, en principi, procedir a aquesta aprovació.
Però això, de moment, no ho sabia ningú.
No ho sabia.
Ningú dels presents, bueno, dels presents, bueno, des del punt de vista del públic, o des del punt de vista de qui podia escoltar per la ràdio.
Bueno, a la pràctica sí. És a dir, clar, quan no es va aprovar la plantilla de personal, era evident que no es podien portar a aprovar els pressupostos, perquè la plantilla de personal condiciona els pressupostos.
Però en qualsevol cas,
és que els regidors no ho sabessin.
En qualsevol cas, ningú ho havia dit en veu alta.
Ningú va dir en veu alta, ni el secretari va fer cap mena de, atenció als regidors a l'hora de que tinguessin en compte que si s'havia de portar a aprovació el pressupost en aquella sessió plenària, si el vot era contrari en el punt dels pressupostos, no podria portar-se a aprovar els pressupostos, si no es va fer cap advertiment, com a vegades es fa.
O sigui, ningú va dir en veu alta les conseqüències que podia tenir votar en contra de la plantilla municipal del 2016 de cara a la votació o al debat ja directament del pressupost del 2016. El ple va continuar.
Va continuar amb la modificació puntual, una modificació puntual a la comissió de Corpus, amb l'aprovació dels membres que han de formar part del Consell del Patrimoni Festiu, també els hem esmentat en alguna ocasió, també es va aprovar l'aprovació del protocol de Carnaval, sense que hi hagués cap mena de qüestió, i després es va retirar la modificació de la comissió de Carnaval perquè neix d'aquest protocol, però com encara va d'haver la informació pública, no es podia portar en aprovació en aquest mateix ple, i es va retirar. I aleshores, de cop i volta, l'alcalde atura el ple i diu que, bé, que hi ha hagut un error. Hi ha hagut un error i que dos grups han manifestat que demanaven que es tornés a procedir a la votació del punt de personal. Per què? Doncs perquè no sabien que el vot contrari en el punt de personal impedia l'aprovació als pressupostos. Aleshores es va fer la consulta al secretari i a la interventora sobre dos aspectes. Per una banda, si es podia procedir a la repetició de la votació un cop ja s'havia votat, i en segon lloc, si no podia ser això, si es podia aprovar el pressupost malgrat no haver aprovat la plantilla de personal. La resposta a la primera era que sí que es podia tornar a votar sempre i quan hi hagués l'acord de tots els portaveus dels grups, és a dir, si tothom estava d'acord en que es tornés a votar, es podia tornar a votar. Si algun portaveu no hi estava d'acord, no es podia tornar a votar. La segona encara era més categòrica. Sense l'aprovació de la plantilla, que és una part fonamental del pressupost, no hi pot haver la destinació de diners necessària per allò que implica la plantilla. I clar, la plantilla d'aquest any implica dues modificacions que són obligatòries, legalment obligatòries. Per una banda, la reincorporació a la plantilla municipal de les treballadores de l'Agència de Turisme, de l'antiga Agència de Turisme, i per una altra banda, l'obligació legal que té l'Ajuntament per volum d'habitants d'incorporar una plaça també a serveis socials. Aquestes dues places estaven incorporades a la plantilla de personal, tot i que no havien estat objecte de debat, però eren obligacions legals. Havia estat objecte de debat el gerent, les places directives i l'assessor de comunicació, que són decisions polítiques i que no són obligacions legals, però el que són obligacions legals, que realment no havien estat objecte de debat, sí que necessàriament s'havien d'aprovar per la incorporació en el pressupost.
O sigui que les obligacions legals condicionen el pressupost més que les persones que s'incorporaran a la plantilla a partir del debat polític i de la decisió política. Però tot plegat, en el seu moment, a l'hora del debat, es va ficar en la mateixa olla. I les conseqüències d'uns i altres no són exactament les mateixes des del punt de vista del pressupost. D'aquí que la interventora, quan l'alcalde li va preguntar directament, l'interventora va dir, doncs, evidentment, hi ha una consignació pressupostària que ve de l'aprovació de la plantilla municipal del 2016. Si no s'aprova la plantilla municipal, que entre altres coses contempla aquestes noves incorporacions per unes raons o per unes altres, el pressupost no es pot aprovar.
Correcte, és a dir, sí que es podia aprovar el pressupost amb la plantilla d'aquest any.
Si res no hagués canviat.
Però amb les modificacions, no, perquè aleshores el pressupost no podia incorporar les modificacions. I aquest era el problema.
D'acord, és a dir, no podia pagar aquelles persones que s'incorporen a la plantilla per les raons que ja hem comentat fins ara.
A partir d'aquí, doncs, només quedava una solució, repetir la votació. Es va obrir un torn de debat, ara ho escoltaran, Lluís Mercè va dir que no li semblava bé com s'havia procedit i que tothom havia de ser prou responsable, i aleshores altres portaveus també varen dir la seva. Finalment, com no es posaven d'acord, diguem, en el debat públic, l'alcalde va optar per suspendre la sessió, va cridar els portaveus, diguem, a rebato, és a dir, a la sala de juntes, i allà van estar, doncs, ben bé un quart d'horeta.
20 minuts.
Doncs 20 minuts, i en sortir d'aquests 20 minuts, cares llargues, no hi ha hagut acord, i per tant no es pot aprovar aquest pressupost. Va explicar l'alcalde que no es podia portar a aprovació aquest pressupost i que, per tant, avui, demà o demà passat, nit de Nadal, hi hauria un ple extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. Quan algú li va dir, escolti, que és la nit de Nadal, l'alcalde va respondre que ja anirem després tots a la Missa del Gall. Finalment, però, va haver una reunió d'urgència just quan va acabar el ple i tots plegats van pactar que avui, com hi ha una comissió extraordinària, una junta de portaveus extraordinària, precisament per parlar del tema de les entitats de Prado i Retiro, etc., i per tant doncs ja hi havia una reunió convocada a l'Ajuntament, a continuació, a les 8 del vespre, hi haurà aquesta sessió extraordinària de ple que ha d'aprovar la plantilla de personal, tots els punts relacionats amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i també, òbviament, el pressupost municipal. Després de que, òbviament, entenem que els grups que van votar en contra o algun dels grups que va votar en contra rectificarà el seu vot i votarà a favor, perquè si tornen a votar en contra no es pot aprovar el pressupost, oi? Però, doncs, entenent que ahir ja van expressar la seva disposició a canviar el seu vot per permetre l'aprovació del pressupost, doncs entenem que avui sí que es farà d'aquesta manera. Escoltin, doncs, aquest debat que entra gairebé en el capítol de l'anècdota i de la consideració jurídica. Sentiran o no sentiran algunes de les consideracions que es feien, perquè els micros, el que he explicat abans, anaven com anaven, però màgia no podem fer, i per tant els micros que estaven desconnectats van quedar.
Escoltem. Ho comença l'alcalde assenyalant això, que hi ha dos grups que han sol·licitat poder tornar a repetir la votació. Els dos grups eren, per una banda, Ferran Ignasi Llompart del Partit Popular i per una altra, Vinyet Lluís del Sitges Grup Independent. I tots dos van haver d'explicar les seves raons a la resta de regidors presents en el ple.
Un momentet, aviam. Anem a acabar aquest apartat d'aquesta comissió informativa. M'han comunicat uns regidors que hi ha hagut un error, s'han equivocat a l'hora de votar. En un punt. Avui, com que hi ha una mica de confusió perquè hi ha uns punts que entraran per urgència. N'hi ha algun que és valoració d'un lloc de treball, després hi ha la valoració dels llocs de treball, hi ha el tema de la plantilla, hi ha el tema de l'RLT, han vingut, m'han comunicat que s'han equivocat i fet la consulta amb la interventora, amb el secretari, em diuen que dintre de l'ordre del dia al ple, si es manifesta que hi ha hagut un error, es pot tornar a fer la votació. És així, senyor secretari?
Bueno, si tothom hi està d'acord, podria ser així.
Tothom està d'acord, es dic de quin punt es tracta, el punt de la plantilla.
A veure, perquè em sembla que aquí...
Un moment, no té la paraula encara. Esperi, que primer ho explico i després li dono la paraula. En el punt de l'aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sitges per l'any 2016 han manifestat dos regidors que s'han equivocat en la votació. Tenen els portaveus algun inconvenient que es repeteixi?
Home, jo en principi...
Senyor Mercè, demani la paraula, endavant.
Ja l'he demanat abans.
Vinga, endavant.
Home, jo crec que joc de màgia no, eh?
No és cap joc de màgia, eh? Anem a repetir la votació si vostès volen. Si no, faríem així, pst, i estaria aprovat. I no fem això, fem una repetició de votació si vostès volen. No és cap joc de màgia, eh?
Jo crec que equivocar-se en una votació com aquesta crec que no s'equivoca ningú, eh? I m'agradaria saber, ja que esteu aquí... Qui ha sigut?
Sí, el grup municipal del Partit Popular i el grup municipal de Sitges Grup Independent. Ho han demanat. Senyor Mercè, té algun inconvenient en què es produeixi la votació?
No, jo no tinc cap inconvenient.
Senyor alcalde, puc parlar? Un moment.
Acabem el senyor Mercè, anem per ordre.
Jo no tinc cap inconvenient, però el que no m'agrada és que a posteriori, perquè es passen aquí correus uns amb els altres, llavors es canvia el vot. Això és el que em molesta, res més.
Si han canviat el vot, ara ho podran explicar ells mateixos, eh?
Sí, jo sé com ha anat perquè, en fi, encara no estic sec. ¿Vale? Quan estigui sec, llavors no podré veure-ho. Però sec, en aquest moment, sí, sec.
Ah, ¿vale? Sí, ja ho entenia.
Sí.
No. Molt bé, senyor Mercè. Sí, però senyor tu, Llombart, sí, veure, eh? I després el senyor Villalluís, que són els grups que ho han demanat. Senyor Llombart.
Sí, senyor. Senyor Batlle...
Sobretot aclareixin si ha canviat de sentit de vot o què passa.
En aquest sentit, bueno, la qüestió que hi havia era més tècnico-jurídica i podia afectar exactament l'ordre del dia perquè en aquest cas entendem, si aquesta era l'aclaració que ens feia el secretari, que habría, no se podria llevar adelante l'aprovació de pressupostos que havíem negociat amb vostès. I això... Entendíamos desde el ámbito jurídico nuestro del Grupo Municipal del Partido Popular Catalán que no era así y ahora se nos ha dicho por parte del secretario general que sí lo es. Por lo tanto, había una discrepancia y yo no soy letrado, por lo tanto no he podido entrar en discusión técnica con él, pero parece ser que habría que, en este caso, no poder llevar adelante el tema de presupuestos cuando nosotros habíamos pactado una negociación con ustedes y en este caso el sentido del voto era positivo. En el caso... de que no se pudiesen votar por separado, que parece ser el caso desde el punto de vista técnico-jurídico que nos propone o nos plantea el secretario. En este caso, claro, la opción del voto para poder llevar adelante los presupuestos no cabe otra que hacer una abstención por parte de nuestro grupo municipal. Pero no es que nos hayamos equivocado, sino que habíamos entendido que la ley preveía esto y así lo habíamos entendido anteriormente en otras legislaturas. Por lo tanto, ¿es culpa de un malentendido o discrepancia, en este caso, con la forma de parecer que se nos ha transmitido por parte de la Secretaría General en este pleno?
Gràcies, senyor Llombart. Senyora Villalluís.
Bé, jo la veritat és que em venia amb el signe de l'abstenció amb aquest dictamen i després... Bueno, doncs mira, he pensat molt malament perquè no m'han agradat les explicacions que m'ha donat el senyor Eduard Carrillo, però com diu el meu company Ferran, jo crec que és molt important que avui pugui passar aquest pressupost degut a les diferents temes que hi ha dintre d'ell i que creiem que, jo crec, vaja, que per responsabilitat política tenia que fer aquesta acció i aquesta és la veritat. Gràcies.
Gràcies. Portaveus, endavant. Senyor Mercè, parlem primer els que no han parlat encara. Senyor Manuel Rodríguez, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres entenem des del nostre grup que a la comissió informativa ja es va donar tota la documentació i en aquest sentit és evident que els dos grups s'han equivocat entenem que hi ha d'haver una responsabilitat per part aquests grups. Legítimament entenc la seva situació, però nosaltres evidentment ens oposem a que es torni a repetir aquesta votació. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo no sé fins a quin punt com a regidors la Carme i jo tenim la competència per anul·lar un punt tractat anteriorment. Per bé ho comentava el grup de Ciutadans i al marge de tenir tota la informació des de fa molt de temps, i en el ple passat ja no ens va agradar com es va actuar en el sentit de l'informe que va evitar una moció i ara ens trobem que si hem de tirar enrere en el ple. Jo no sé si es dona compte, senyor alcalde, de la irregularitat que representa això i de deixem acabar, i de que tots 21 el que representem i el paper que tenim aquí. Sincerament, no ens agrada gens aquesta manera de gestionar, crec que és un error i hem d'apel·lar a la nostra responsabilitat, els 21, de la nostra tasca que fem aquí. Per tant, ho veig una irregularitat absoluta a la companya Carme i jo, i per tant, en la mesura que sigui competència nostra, no entenem que puguem tirar enrere en el sumari del ple. Gràcies.
Gràcies. Senyor Pol Vigo.
Gràcies, senyor Batlle, perquè ens n'entenem tots, ens agradaria escoltar el secretari dels motius de per què ara es pot tirar enrere allò, realment el vot negatiu a l'anterior punt sobre la plantilla impedeix el debat dels pressupostos. Gràcies.
Gràcies. Contestarem les dues coses. Una, la possibilitat de repetir una votació que el senyor secretari afirmava de quina manera, si es vol fer, es podria fer. Val? I l'altra és si el vot, és a dir, la no aprovació de la plantilla suposa que després es pugui debatre i aprovar els pressupostos, sometre a votació els pressupostos.
Sí, en primer lloc...
No sé si li funciona el micro, que no se sent?
No,
no se sent a la sala,
Al principi tampoc funcionava, perquè estava mullat, però...
Quiri una mica, ja està.
Aviam. El fet és un tema que els 35 anys a la casa no hi ha mai. Aleshores, el fet que se'n demani un informe sense tenir un temps d'estudiant portaria a que jo tingués que demanar que es deixés el tema damunt de la taula per poder-ho formar degudament. Una altra cosa és que si realment hi ha hagut una errada, que la cosa estava ja venia pactada de la Junta de Portaveus, el Comitè Informatiu, etc., i que algú ha badat i s'ha equivocat, doncs, bueno, errari humano mest. Ara bé, des del moment que hi ha un grup que suposa que això no pateixi, jo entenc que el procedent fora deixar-ho de la taula per poder elaborar un informe tècnic jurídic com diu.
Això em penso que ha quedat clar, només que hi hagi un grup que suposa això no procedeix i per tant no es fa. Segona qüestió, es pot debatre els pressupostos i sotmetre'ls a votació tenint no aprovada la plantilla?
L'aprovació de la plantilla representa una projecció econòmica dintre del pressupost. Però si no tenia aprovada aquesta plantilla, és com si no ens hagués fet la plantilla. Hi havia un forat allà. Per tant, dubto seriosament de que sigui viable una aprovació del pressupost. De tota manera, la senyora interventora crec que podria afinar, o per afinar molt més, aquesta afirmació.
I només una darrera qüestió, i aquesta l'incorporo jo. Es pot sotmetre a debat i aprovació i a votació els pressupostos tenint en compte que si la plantilla no s'ha aprovat es manté la plantilla de l'any anterior? Senyora interventora.
El tema està que inclou també
dir?
Vicent, està, no funciona el micro, em sembla que no. Aquest micro últimament dona molts problemes, em sembla que no funciona.
Hola, hola.
No funciona, eh?
Se l'enxufa.
Passeu, sisplau, li podeu passar, el...
Jordi, que
hola.
Hola.
S'ha despertat.
Ha aparegut de cop la senyora interventora.
A veure.
Endavant, interventora.
La plantilla incluïa diverses modificacions, vale? Exactament el que ha explicat el regidor. Entre elles estaven incloses les 5 persones de l'Agència de Turisme. Vale? Per poder aprovar el pressupost hem de tenir dotades per poder pagar amb aquestes persones. O es modifica la plantilla en aquest sentit o no hi ha diners per pagar amb aquestes persones. Per tant, inicialment seria suspensiu a l'informe del pressupost. Independentment d'això, les modificacions que es presentaven la plantilla ben bé era l'amortització de diverses places que havien quedat vacant i realment, a veure, el que s'estava creant era la plaça de gerent en amortització de la plaça d'un eventual, o sigui, es canvia, es dona de baixa un eventual per la plaça de gerent. El director d'àrea com a directiu públic és per l'amortització de la plaça del vicesecretari en el seu moment i la resta eren 2 treballadors socials i un educador social que tenien obligació per tenir-lo per normativa legal. O sigui, són temes que, clar, o ho dotem o el pressupost no es pot aprovar així.
Moltes gràcies. Dit això, suspenem el PES 5 minuts i demano als portaveus que vinguin a la sala de junta, sisplau.
I el ple es va suspendre 20 minuts. Amb els portaveus reunits a la sala de juntes, el públic a la sala, vostès escoltant-lo a casa seva, alguns que ens preguntaven si havia passat alguna cosa, doncs bé, havia passat el que havia passat, i vam retrobar el ple 20 minuts després amb aquella sensació de d'una certa, si ens ho permeten, frustració col·lectiva o com a mínim individual de l'alcalde quan en un to de veu visiblement, diríem que derrotat, va admetre que en aquesta nit no ens en sortiríem i que per tant quedava convocada una sessió de ple municipal, com deia en Joan, o per avui, o per demà, o per la nit de Nadal. Després va venir allò de que si després a la missa del Gall, després es va dir que bé, aquells regidors que confessen la fe, els que no cal dir, bé, en fi, que es va intentar d'alguna manera relativitzar l'assumpte i posar-hi una mica d'humor, perquè no en tenia d'humor la qüestió, no en tenia gens d'humor. Total, que arran d'allò que es va viure ahir, avui a les 8 del vespre, estan convocats de nou els regidors al ple municipal per tornar a posar fil a l'agulla amb la plantilla municipal i, en conseqüència, si s'aprova la plantilla municipal, hi haurà el debat sobre el pressupost. Si tothom estarà esgotat ja o no de tants debats, està per veure. Però, com a mínim, avui es portaran aquestes qüestions que ahir varen quedar penjades en el ple municipal.